que fem trapelleries sempre sabem quan ja n'hi ha prou. I si la bruixa ens castiga, destacarem un conte nou.
Un, dos, tres, moltes vegades coneixem serps encantades.
Llops i nens, ogres i fades, i un mussol que mai no saps què vol.
Les tres bessones, aquest tema que acabem d'escoltar. Avui en Josep Palma ens ha fet viatjar cap a la infància i nosaltres també ara viatjarem fins a l'origen de la vida. Ens ho ha dit en Sergi Corral abans, que avui parlarem de cèl·lules en aquest guaita que tenim, que tindrem a continuació. També descobrirem què ens acosta avui Canal 10 Empordà a través de la Maria Negra. Parlarem del cinema, la xarxa i alguna sorpreseta més que completarà aquesta segona hora de programa que la comencem ara mateix fent un avanç de la informació local. I per fer-ho ja tenim aquí l'Abel Font preparat. Abel, bon dia.
Bon dia, Cris.
Què tal? Engeguem setmana.
Cantant cançons d'aquelles que tots ens havien fet.
Quina t'ha agradat més, a veure?
Fa de mal dir.
Fa de mal dir,
però moltes. Jo sóc més a prop de la generació d'en Josep que no pas de la teva.
Però sabies que eren la Tori o no?
La Tori
el ninja?
I tant. Sí.
Ah,
però encara podríem haver anat més enrere.
Sí.
Més enrere, que aquí podria... Per això en Josep no s'hi sent tan identificat. I podríem haver anat fins a la cançó d'en Marco, o de la Heidi, o de Massi Garceta. I el Marco, mi mono a medio y yo,
sí.
Passamos más, que pronto vas a conocer. Em penso que anava així.
Jo t'havia ficat la Heidi, ara.
La Heidi, no la recordo, la lletra.
No, jo la Heidi me l'havia mirat, i en Marco també.
Però en versió...
Ja devien ser...
Home, però aquests van sortir als anys 70, els 75-77.
Bueno, però no vol dir que no les passessin als 90.
A veure,
no?
Si me la cantes, aquesta lletra.
Sí? Vols que plogui?
No ho fem. Home, sí que vull que plogui, però no pas que no sigui motivat per la teva cantera.
Millor que no. Som-hi, titulars.
L'Escala ofereix aquest any una programació ben variada al voltant del Dia de la Dona. Espectacles, exposicions, dansa i lectures són algunes de les activitats que s'han dut a terme ja aquest cap de setmana per commemorar el 8 de març. Però no s'acaben aquí les activitats. Avui, en tot cas, farem relat d'allò que s'ha fet. L'acte central o l'acte institucional, si més no, està programat per demà dimarts al vespre. Repassarem també altres apunts del cap de setmana. Les artistes Maria Alzamora i Azucena Momo instal·len el seu projecte Maresia, una combinació audiovisual que fusiona fotografia, so, poesia i dansa a l'Alfolí de la Sala. El Premi a la Beca de Primavera es podrà veure exposat d'aquest cap de setmana passat fins al 3 d'abril. Una conferència sobre la por, l'estrès i el seu impacte en la salut engega el cicle Salut Integral a la Biblioteca Víctor Català. La sala d'actes s'omplia d'un públic molt interessat pel tema. El cicle consta de 4 sessions cada divendres d'aquest mes de març. Avui comença el període de preinscripcions escolars per al curs 20...
Tornem-hi.
Avui comencen les preinscripcions escolars pel curs 2022-2023. Un curs, o aquell curs, que començarà una setmana abans, primer dilluns de setembre. Aquest cap de setmana, de moment, les escoles han ofert visites guiades als pares novells. Per novells són els pares aquells que porten el seu fill al primer curs de primària o al primer curs de secundària.
O P3,
sí, que dius, home, oi...
Oi, que ens ha crescut el nen.
Sí, i quan te va a la universitat, pla.
Sí, després plores per la butxaca, no?
Esports, aquí també plorarem. El Futbol Club L'Escala continua sense veure les passar. Tercera derrota consecutiva aquest cap de setmana al camp del Palamós. Derrota d'aquelles que fan mal per 5-2. Amb aquest resultat, la primera posició s'allunya ara ja a 6 punts.
Uf.
La muntanyesa que els miràvem allò traient pit fa 3 jornades. Els fa 3 jornades, només 3, els miràvem a 3 punts sota nostre. Ara els mirem empetitits 6 punts per davant nostre. Agenda d'activitats, en recull de tot allò que dona de si aquesta setmana, des del Dia de la Dona, demà mateix, fins a la Fira Literària La Vila del Llibre, de divendres al vespre, que se'n farà la inauguració, fins diumenge també al capvespre.
Esperem que no estigui molt remullada. Doncs a veure, tot això de manera ampliada, el punt horari de la una, t'esperem, moltes gràcies.
Va, dos, hi posarem una mica de temps també.
Vinga.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passen 6 minutets de les 12 del migdia. És moment de recordar-vos que tenim concurs en marxa. Si voleu ser el guanyador o guanyadora del 10è cortesia de l'anxova milionària, no ho dubteu més i truqueu al 972-77-1000 i nosaltres, doncs, us adjudicarem un número. I dimecres en Paco Torres a 2:15 d'una entrarà a l'estudi per dir-nos qui és el que s'emporta aquest 10è a casa. Per tant, truqueu, ja sigui per telèfon o via WhatsApp.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Anem a parlar de l'origen de la vida amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Cris. Entro de molt bon rotllo, eh? Sí? Després de la secció fantàstica de, dels dibuixos.
Oh, t'ha agradat. A veure, ets més de la seva o de la meva?
De la seva.
De la seva.
Sí, de la seva.
M'he quedat sol, on és la Montse Manent?
I ara et diré... I ara et diré... Tres dibuixos.
Sí?
Tres dibuixos animats que potser són els que en un moment dado, que deia aquell, van fer tirar cap a on he tirat, d'estudis i por ahí.
Sí? Aviam, digue'm una.
Tu, La vida és així, te'n recordes? Uns sers petitets que viatjaven a l'interior del cos humà i caminaven entre, viatjaven entre les cèl·lules, el torrent sanguini...
Era ser una vez la vida?
Era ser una vez la vida.
Exacte. La vida és així, la vida és així, la vida és així, la vida és així.
Jo no els havia vist.
Aquests no els havies vist.
Però aquests era com el de era ser una vez el cuerpo humano.
Sí, era ser una vez la vida, el cuerpo humano.
Però això era com una enciclopèdia que anava arribant,
sí,
eh?
Sí, sí,
val. Jo potser crec que ja havia vist més el que venien després.
Vale, per ser el que em refereixo jo era si era el cuerpo humano, era la que et volia dir.
Sí, vale.
I hi havia un altre, més nostrat, que era el Capitán Siam.
El Capitán Siam.
Dels petits canvis són poderosos. Aquest ens el recordem,
home, els dibuixos ens porten moltes...
Clar. Dibuixos amb missatge. Que posteriorment aquest noi que feia el Capitán Siam fins i tot va ser director de la Pirena, de la cursa que hi havia al Pirineu de...
Ah, sí?
Amb trineu.
Ah,
sí, 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 ha anat evolucionant.
Això et va fer decantar cap on has estudiat. I has dit un tercer, quin és el tercer?
El Capità Planeta. No sé si l'havies vist, que també era del Club Super 3. Era també cosa mediambiental, del medi ambient.
Aquesta sí que la tenim.
Aquesta sí que la tenim. Foc, aigua, terra.
Això no era en Goku?
Endavant, planeta!
La unió dels vostres poders arriba al Capità Planeta.
Un heroi d'aquesta mena, Capità Planeta s'anirà.
No, se m'havien escapat a mi aquests,
Aquests se m'havien escapat. Doncs aquest era tema també mediambiental.
No, amb la cara feliç que fas ara mateix.
Sí, sí, sí. I tema d'això, de temes d'ajudar al món, o de biologia, o de por any.
I el Capità Planeta ha fet que tinguem en Sergi dia d'avui a l'estudi volent-nos parlar de cèl·lules,
Això mateix. De l'origen de la vida.
De l'origen de la vida. Què va ser abans, l'ou o la gallina? La respondrem la pregunta avui o no?
La patata.
No hi m'has preguntat, senyoria.
Ja està.
Doncs vinga, com ho fem, això, Sergi?
Doncs mira, si l'altre dia anàvem cap al sol, que era un molt gran, molt gran, molt gran, avui anem per una altra cosa molt petita, molt petita, molt petita. Anem a parlar de micres.
De micres?
De micres és molt petit, És una unitat més petita que el mil·límetre. Micròmetre.
Imperceptible a l'ull vista?
No. Sí, són molt grosses les micres, sí, però necessitem microscopi. Ens anem a microscopi. I aquí és un punt que podem dir la frase aquella que va dir el Piqué, una mica anat de birres, que va ser contigo empezó todo.
Doncs vinga, cèl·lula.
Començant la vida.
Doncs com amb tu va començar tot, anem a veure, però què és una cèl·lula? A veure, tornem a aquella classe de naturals de quart de primària, va.
Som-hi. La cèl·lula és la unitat bàsica funcional de tot ésser viu. La unitat. A partir d'aquí es desenvolupa, no? De cèl·lules en tenim de procariotes, que són els bacteris, i d'eucariotes.
Sí, d'això me'n recordo.
Que són les animals i les vegetals. I d'organismes en podem tenir d'unicel·lulars, que bàsicament són els procariotes, els bacteris, i pluricel·lulars, diverses cèl·lules.
Com nosaltres.
Com nosaltres, vale? Anem a diferenciar entre cèl·lula procariota i cèl·lula eucariota.
Perfecte, som-hi.
La procariota, on els bacteris són els màxims representants, la diferència principal és que el material genètic es situa dispers en el citoplasma, que és aquella mena de líquid o substància que hi ha a dintre de la cèl·lula, sense diferenciar, podríem dir. Mentre que a la cèl·lula eucariota es troba concentrat dins el nucli, en una regió diferenciada de la resta per una membrana. La majoria dels organismes procariotes, per no dir tots, ells són unicel·lulars.
Que és el que ens deies,
El que es deia abans.
El món dels bacteris, en aquest
cas. Això mateix. A la cèl·lula eucariota, tant l'animal, vegetal com fúngica, els tres...
Són els bolets, aquesta?
Tres dels quatre regnes, sí, exacte. El material genètic el trobem dins del nucli, concentrat. Aquí ja tenim organismes pluricel·lulars i una complexa estructura. Diferents orgànols i membranes dintre de la cèl·lula, que després ja detallarem. Aquí intervé un nom molt important, un nom de dona que reivindiquem aquesta setmana.
Quina?
És la setmana de demà del Dia Internacional, no? La científica Lynn Margulis, que l'any 1981 és la que va postular la teoria de la endosimbiosi seriada. Això què vol dir? Que explica l'evolució de la cèl·lula procariota bacteriana a eucariota, o sigui, venim de la cèl·lula procariota. I això s'ha pogut saber perquè els mitocondris i els cloroplasts, que són orgànols que estan presents a la cèl·lula eucariota, tant vegetal com animal, tenen material genètic procedent de la cèl·lula procariota ancestral. Val? Tenen material genètic propi que els identifica amb els bacteris. Per tant, es va saber que la cèl·lula eucariota ha evolucionat d'una procariota precedent.
Val. Tela per estudiar tot això, també.
Tela per estudiar, És, clar, és la que va fer tota aquesta teoria evolutiva, no? La que va acabar de tancar el cercle.
La Lynn Margulis,
Sí, que estava casada amb un personatge també molt important, un astrònom, que era el Carl Sagan.
Ah, mira, una parella d'èxit.
Van ser matrimoni, sí, sí. Ho vaig descobrir ahir mirant la biografia. Recordem, després ho direm, que els mitocondris i els cloroplasts són els orgànols que s'encarreguen de sintetitzar l'energia, el motor del cel·lular, en podríem dir. Anem a fer una mica el que pareix a una cèl·lula procariota, la dels bacteris, que està constituïda per la membrana cel·lular, de fora cap endintre, Membrana cel·lular, paret cel·lular, el citoplasma, els ribosomes, que després en parlarem, i el nucleoide o ADN circular. Aquí no tenim cromosomes, sinó que tenim una cadena entortolligada d'ADN, que és el nucleoide.
Aquesta és la típica imatge del cercle o de l'esfera que la partíem pel mig i sí. veies les diferents capes de la cèl·lula perquè fos més visual.
En això, en l'eucariota, que és el model aquest esfèric, en el model procariota, el model de cèl·lula, és aquella cosa més allargada, tubular, en podríem dir, o fusiforme, que també tenia uns cilis, uns palets, un flagel a la cua, que era com mitjà de locomoció. Serien els dos models. També tenim clorosomes, carboxisomes i altres orgànols. La cèl·lula eucariota, passem a la més evolucionada. Una membrana amb doble capa lipídica, bilipídica.
Per què vol dir això?
De lípids, dels greixos, per entendre'ns, hi ha colesterol dintre d'aquesta membrana, per tant, colesterol bo, com si diguéssim.
El del bo, sí.
El del bo.
Aquell que no l'hem de comptar en les analítiques.
Això mateix, els lípids són essencials per la funció de la membrana celular i per l'estructura de la cèl·lula, perquè actuen com una barrera de filtratge. És com una escombra, com una barrera de filtratge que deixa passar unes coses i no deixa passar unes altres. Per tant, molt important. El citoplasma, que és el líquid interior celular, el reticle endoplasmàtic, que n'hi ha de llis i rugós, els ribosomes, queda't amb la paraula perquè aquests són molt importants, l'aparell de Golgi, els mitocondris, en el cas animals, i els cloroplast, en el cas vegetal. Finalment tenim el nucli, dintre del nucli el material genètic, amb els cromosomes, evidentment, els lisosomes, peroxisomes, vacúols, en el cas de la paret vegetal, i el citoesquelet, que també és molt important. El citoesquelet són com, que els biòlegs em perdonin i els biòlegs cel·lulars em perdonin, com uns bastonets calcaris. Hi ha de diferents composicions, que són essencials per la divisió celular. Quan la cèl·lula s'ha de dividir, són els que ordenen com s'ha de dividir i tot el procés de la multiplicació.
Per tant, molt importants, perquè si no, no ens podríem dividir cel·lularment.
Importantíssims. Anem cap a una de les mares dels ous, que són el que t'he dit abans dels mitocondris.
Sí, en la cèl·lula animal, en animals, sí.
I els cloroplasts en les cèl·lules vegetals.
Doncs anem a desgranar aquest tema.
Són les màquines o les calderes del cos humà, de la cèl·lula. Ens imaginem una caldera d'aquella que cremava carbó en l'època del vapor.
El foc inicial.
Exacte,
no,
que feia funcionar la màquina. Transformen els glúcids, o els carbohidrats, més oxigen, en energia o ATP, que és l'adenin trifosfat, que és el producte energètic a partir d'arriben totes les reaccions cel·lulars posteriors.
Val, o sigui, sense això...
Sense això, res. En la cèl·lula animal tenim un subproducte que és el CO2, que és després el que respirem i expulsem, per això ingerim oxigen, expulsem CO2, que és el producte d'aquesta respiració celular, d'aquest pas per als mitocondris. I en el cas de la cèl·lula vegetal...
Ho fan al revés.
Ho fan amb energia lumínica i CO2, però el producte és el mateix, es produeix ATP i oxigen, que és el residu en aquest cas.
Sort en tenim que el món vegetal va al revés que nosaltres.
Exacte.
Perquè si no ja faria temps que hauríem acabat l'oxigen.
Hauríem acabat l'oxigen. Com deia abans, tant els mitocondris com els cloroplast tenen ADN propi, diferent del que està en el nucli, diferent dels cromosomes. És mitocondri propi, que també es divideix, també es replica, també és d'allò, i que porta la informació ancestral aquesta que dèiem abans dels primers bacteris, dels primers ancestres, no?, de la vida, i que van ser claus per determinar tota aquesta evolució celular fins a dia d'avui. Anem al nucli, que és l'altra mare de... Anem primer per...
Veig que totes les parts són importants, però...
Totes les parts, sí. M'havia deixat els ribosomes.
Ah, sí, que has dit que eren molt importants,
sí,
també.
Sí, ara hem parlat molt de vacunes de l'ARN, no?, amb tot això del coronavirus.
Sí.
Àcid ribonucleic. Ribonucleic.
Ribonucleic
del ribosoma, ribonucleic. Els ribosomes juguen un paper clau en la formació de proteïnes. El material genètic, l'ADN, primer es tradueix en ARN, que és això de les vacunes, i després es tradueix en ARN missatger. L'ARN missatger és el que porta tota la informació per la síntesi de proteïnes.
Val.
les proteïnes.
Sí, no, sí, sí.
Nosaltres. Doncs, l'ARN missatger passa a través dels ribosomes. Els ribosomes és com tenen descodificadors d'aquest ARN i són els que sintetitzen les cadenes d'aminoàcids que després formaran les proteïnes, que són cadenes d'aminoàcids complexes.
Ja veiem que cada part és la mare dels ous.
És la mare dels ous.
Totes les parts són importants perquè tan sols fallés una d'elles, malament aniríem.
No hi seríem.
No hi seríem.
I després en el nucli, evidentment. El nucli és on trobem el material genètic en forma de cromosomes, de cromatina en fase no reproductiva. No cromatina és la fase desordenada de l'ADN, la fase bruta, entre cometes. Quan en
La versió beta, no?
Exacte, la versió beta. En fase de divisió cel·lular és quan apareixen els cromosomes, que el conjunt de cromosomes s'anomena el cariotip. És identificatiu de cada una de les espècies, no? Recordem que els éssers humans tenim 46 cromosomes. 46.
46, tots?
Tots. Hi ha diverses alteracions, com per exemple la gent amb síndrome de Down, que té la trisomia del 21, i altres alteracions genètiques.
Sí. Però en general...
Tenim 46.
46.
Ara, hi ha formigues que només en tenen dos, de cromosomes.
Val.
I el blat, que en té 48, la planta. Un gos en té 78.
És més complex que nosaltres.
Bueno, diguem que necessita més...
Més energia.
Més informació, no? Ara, hi ha una espècie de falguera que en té 1.260 cromosomes.
Uau, tela.
Cada cèl·lula, eh?
Sí, sí.
O sigui, Déu-n'hi-do, el pobre genetista encarregat d'estudiar l'ADN d'aquella...
Perquè es descompti, eh?
Perquè es descompti. No, hòstia, no, he de tornar a començar. Malament. Com hem dit, el conjunt de cromosomes s'anomena el cariotip i aquí s'inclouen, evidentment, els cromosomes que determinen el sexe, el X i el Y, en el cas nostre.
Uau, doncs...
Déu-n'hi-do, tela.
I amb el que dius, clar, els humans, quantes cèl·lules tenim cada un?
Entre 50 i 100 bilions...
Bilions. Bé, eh? Allò que voldríem tots tenir al banc, ho tenim en cèl·lules.
Allò que té l'Amancio Ortega i el número de compte del Gerard Piqué, que començava amb el programa,
sí?
Doncs això. Entre 50 i 100 bilions de cèl·lules, amb uns 200 tipus cel·lulars diferents. Les cèl·lules són diferents.
Són organismes complexos, eh?
Sí, les nervioses, les conjuntives, etcètera. Per tant, són organismes multifuncionals dins aquest àmbit cel·lular orgànic, no? Clar, com són tan complexes i tenim tants i tants i tants i tants milions de cèl·lules, aquestes cèl·lules són molt susceptibles a inputs
exteriors.
Clar, els inputs exteriors que fan, per exemple, actuen, normalment tenen una actuació sobre el material genètic cel·lular i sobre la cadena d'aquest ADN. Per exemple, la radiació ultraviolada. En el cas de la radiació ultraviolada, sabem que actua sobre la cadena, la trenca, altera les bases aquestes dels nucleòtids, que és el que hem parlat abans, que després sintetitzaran proteïnes, sintetitzaran noves cèl·lules, i etcètera, etcètera. Clar, la cèl·lula té uns mecanismes de reparació molt eficients, molt, perquè tu calcules cada segon els danys que té una cèl·lula. Doncs tots aquests danys el cos és capaç de reparar-los, de posar parxes. De posar parxes o fer-ho de nou, o fer un corta i pega. Tens una cadena, corta i pega, fan unes tisoretes, pum, enganxen, rematen i com si aquí no hagués passat res.
I això ho fa el nostre propi cos.
El nostre propi cos va reparant sobre la marxa.
El problema és si li fem més del que ell pot anar reparant, no?
Si li fem més del cos, o a vegades no arriba la reparació aquesta, que és quan apareixen cèl·lules tumorals.
Val.
Que són quan les reparacions aquestes no han funcionat correctament i són cèl·lules, per exemple, que són immortals, per entendre'ns, immortals i es van multiplicant i multiplicant, que són quan apareixen, evidentment, els problemes relacionats amb el càncer, etcètera, etcètera. Això és el que fa que...
Les metàstasis, no?
Les metàstasis i tot això. Per tant, clar, amb organismes tan complex, tantes cèl·lules, tanta informació, tanta d'allò, el cos està molt i molt preparat, però fins a un cert punt.
L'hem de cuidar.
Evidentment, l'hem de cuidar molt i molt.
Ara fas un punt aquí de l'Elisabet Surià al final, eh?
Sí, que va,
que
sí, sí. No, perquè a vegades...
Que pobret... Va.
Clar, nosaltres veiem els cossos humans, o veiem els animals, o veiem això, com si fos una única...
Sí. Bé, estic viu,
ja està, ja està. Però els processos que hi ha dintre nostre, que tots són químics, o la majoria són químics o bioquímics, ja ho hem vist amb l'obtenció de l'energia, de l'ATP, de les cadenes d'ADN, etcètera, etcètera, això a part de requerir molta energia per funcionar, requereix molt control.
Val.
I la base genètica normalment és la que porta aquest control de tot plegat.
Doncs ja ho veieu, l'origen de la vida, les cèl·lules, avui hi hem entrat fins al nucli i li hem, fins i tot allà dintre hem investigat què hi havia. Sergi, ens ho has explicat molt bé, m'agrada, ja et dic. Aquí veig que vaig estar atenta, m'ho devia estudiar molt bé això perquè em sonaven gairebé totes les paraules que has dit, per tant, aquesta classe em va quedar marcada. I bé, doncs, com dèiem també, gràcies també a tot aquest entreteniment infantil que a vegades fa, doncs mira, que els nens i nenes s'acostin a la ciència, o altres objectius professionals a la vida, per tant també fan una gran tasca. Sergi, l'origen de la vida avui, moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat.
Fins aviat.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 13 de març. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. El proper diumenge 13 de març us esperem a partir de 11:15 i fins a 14:45. Grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat garantides. Per poder assistir-hi cal fer inscripció prèvia a www.montessoripalaumongri.com.
I nosaltres seguim endavant, ara falten 4 minutets per al punt horari de 12:45 del migdia i és moment de parlar de cinema a través dels companys del cinema a la xarxa i el seu expert, en Víctor Alexandre.
Continguts en xarxa.
No me llamo Steve, me llamo Howard Bannister y ahora que se lo he dicho tenga la bondad de olvidarse de mi nombre.
Me sigue gustando más Steve.
Es evidente con otra persona, así que váyase y déjeme en paz.
¿Por qué me siguió cuando entré en la tienda?
Yo no la seguí cuando entró en la tienda, tenía jaqueca.
¿Todavía la tiene?
No.
¡Howard! ¿Lo ve? ¡Howard! Te dije 5 minutos.
Perdona, Eunice.
Ay, Eunice, ¿hay alguien que se llame Eunice?
¿Dónde has estado?
He tenido algunos problemas
en la tienda. Steve, ¿no me dijo que estaba casado?
No estamos casados.
Enhorabuena.
Pero lo estaremos pronto.
Sentido pésame. ¿Quién es esta persona?
No tengo la menor idea. Estaba detrás de una roca en la tierra.
Vamos, Steve, dile la verdad.
¿Por qué te llama con ese nombre?
Por favor, no le hagas caso, Eunice. Mire, señorita Maxwell.
¿Sabes cómo se llama?
Eunice, te juro que es una broma pesada.
Sí, para ti es una broma. ¿Y a dónde vas? Otro corazón partido. Mujeres, mujeres, tú lo llamas broma, nosotras lo llamamos otra cosa.
¿No sabe lo que significa la palabra decoro?
Pues sí, conformidad con reglas establecidas de comportamiento, urbanidad, corrección, decencia, véase, etiqueta.
Benvingudes i benvinguts al cinema La Xarxa. L'espai d'avui està dedicat al director nord-americà Peter Bogdanovich, que va morir el 6 de gener passat a l'edat de 82 anys. Amb una carrera molt irregular i amb fracassos sonats, ens ha deixat dues grans pel·lícules, L'última projecció i Lluna de paper. D'aquests films i d'altres ens en parlarà el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
Doncs volia començar preguntant-te de quina pel·lícula és l'escena que hem escoltat.
Doncs mira, aquesta escena que hem escoltat pertany a la pel·lícula Què em passa, doctor?, que va dirigir Peter Bogdanovich l'any 1972 amb Ryan O'Neill i Barbra Streisand. Aquestes que sentien eren les veus doblades de tots dos, que ja l'empaita ell i busca embolics. Es tracta d'una comèdia molt divertida, amb elements propis del cinema mut i de l'slapstick. Slapstick és el terme que defineix un tipus de comèdia agressiva, és a dir, que hi ha una dosi d'agressivitat física entre els personatges que agressivitat física blanca, eh? De, allò que diríem, blana. Que hi apareixen, els personatges que hi apareixen, sense que calgui, doncs, lamentar conseqüències. El terme anglès prové del cinema mut i és una contracció de la paraula slap, que és clatellot, bufetada, i stick, que és pal de fusta. I al·ludeix a l'intercanvi de cops entre els personatges. I Bogdanovich va aconseguir escenes amb aquesta pel·lícula molt, molt, molt reeixides. Parlem d'aquesta pel·lícula perquè avui dedicarem aquest cinema a la xarxa precisament a Peter Bogdanovich, tot lamentant la seva mort el 6 de gener passat, a 82 anys. Bogdanovich és un cas curiós en el terreny de la direcció perquè va fer dues autèntiques meravelles, dues meravelles, va fer algunes pel·lícules, d'altra banda, notables, i també en va fer de pel·lícules que eren indignes d'ell. És a dir, va agafar tots els papers de l'auca. Què em passa, doctor? Jo la situaria entre les notables. De les notables d'ell. De fet, està rodat en els millors anys de Bogdanovich, que són els primers. Després, la seva carrera com a realitzador va fer toms, com si hagués perdut el rumb, i és un constant ara caic, ara m'aixeco, tota l'estona. Un dels moments més àlgids de la seva filmografia és quan roda Lluna de paper, també amb Ryan O'Neill i la filla de Ryan O'Neill, Tatum O'Neill. És una pel·lícula preciosa, preciosa, realment encantadora, en blanc i negre, que jo no em canso mai de veure, sobre les aventures i les trapelleries d'un pare, que és venedor de bíblies, i la seva filla de 9 anys. I van junts, encara que ell es vol desempallegar de la nena, però la nena és més llesta que un pèsol. En aquesta escena que ara sentirem, pare i filla van en cotxe i fan el que fan durant tota la pel·lícula, que és discutir.
Busca un plano, ¿cuál es la estación más cercana? Solo me has traído problemas, pides demasiado y luego quieres regalarlo.
¿Dónde estamos ahora?
Hemos dejado Plainville. $12 por una Biblia y luego 24. Si sigo contigo, pasaré toda la vida en la cárcel.
Hay una estación en Lincoln. Puedes llevarme allí.
Con mucho gusto. ¿Dónde está Lincoln?
Aquí está, mira.
¡Qué disparate! ¿Crees que voy a desviarme hasta ahí solo para buscar una estación?
Pues sigue adelante. Hay otra en Sylvan Grove.
¿Dónde está Sylvan Grove?
Aquí mismo.
Pero para eso tendremos que atravesar Lucas.
Habrá que atravesar algo para llegar a Sylvan
Grove. Yo no me quejo, solo digo que hay que atravesar Lucas.
Hay que pasar por Avis, y Waldo, y Luray, y Lucas,
¿eh?
Si quieres llegar a Sylvan Grove.
Son buenas plazas esos pueblos, haríamos negocio en ellos.
No sé cómo, porque ya casi no nos quedan Biblias.
¿Cómo que casi no nos quedan Biblias? ¿Por qué no me lo has dicho?
Tú también miras en la caja, ¿no?
Siempre tienes una excusa para todo.
Pero de todo me echas la culpa.
Es que debieras haberme advertido que estamos quedándonos sin Biblias.
Nos quedamos sin Biblias.
Pues tendremos que buscar más.
Buscaremos más.
Iremos a comprarlas a Crespen.
Crespen está en otra dirección.
Pero tenemos que conseguir Biblias. A ver, tendremos que torcer hacia Wilson y luego por Lorraine y Buston.
Luego podríamos torcer hasta Washington.
Únicamente es cuestión de ir torciendo. Voy teniendo hambre. ¿Tú también?
Discuteixen, però és divertida la discussió.
Molta, sí, tota l'estona. Són com gat i gos, eh? Tota l'estona així, per la nena és llestíssima, llestíssima. Per la seva interpretació, Lluna de paper, aquesta nena, és a dir, Tatum O'Neill, va guanyar un Òscar a la millor actriu secundària. I va ser merescut, perquè realment la pel·lícula està magnífica, aquesta nena, magnífica. Malauradament, a Tatum O'Neill li va passar el que li passa a molts actors infantils, que prometen molt quan són petits o molt jovenets, i quan creixen, doncs, perden aquella màgia, aquella personalitat, i es converteixen en un més dels moltíssims noms que, en el millor dels casos, no passaran de fer televisió. I Tatum O'Neill, en aquest moment, té 58 anys, va fer algunes pel·lícules més, una segona amb el seu pare, també, Ryan O'Neill, i també amb Peter Bogdanovich, que va ser la pel·lícula Nickelodeon. Però res que tingués prou entitat com Lluna de paper, ni molt menys. Em sembla recordar que Així es fa Annie That Way, estrenada a l'estat espanyol com Leo en Broadway, també de Bogdanovich, Tatum O'Neill apareixia només en una escena fent de cambrera d'un restaurant en un paper curtíssim i insignificant, sense cap relleu. I jo em vaig quedar de pedra perquè, bé, de la seva decadència. No tenia com una actriu del seu calat, doncs a cop i volta apareixia com una actriu supersecundària fent de cambrera. I ja dius, però si és la Tatum O'Neill, no? A aquests nivells a vegades s'arriba. La indústria cinematogràfica a vegades és molt cruel, però és així. Però centrant-nos en la persona de Peter Bogdanovich, La seva carrera comença de manera brillant amb la pel·lícula Targets, el 1968, sobre un d'aquests individus nord-americans que en les telenotícies veiem a vegades, que agafen un fusell i que per expressar la seva ràbia o el seu ressentiment es dediquen a matar gent pel carrer o en tota mena de llocs públics. És una pel·lícula, aquesta que dic, Targets, colpidora, molt ben feta, amb la presència de Boris Karloff, un any abans de morir, i tot un bon averany de la carrera que Bogdanovich estava començant. I realment va ser així perquè poc després de Targets roda The Last Picture Show, l'última projecció, que és una meravella, una obra mestra en blanc i negre, que he vist un munt de vegades i que recomano vivament a qui no l'hagi vista mai. I encara més si estima el cinema, aquesta persona que no l'hagi vista mai, l'ha de veure. És una pel·lícula rodada per un conjunt de persones en estat de gràcia, totes elles, tots, no sé, és una cosa màgica, una mena de màgia, Peter Bogdanovich com a director i tots els actors i actrius que intervenen a l'última projecció, tots, absolutament tots. Cybill Shepherd, Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Ben Johnson, Cloris Leachman, Ellen Burstyn, tots estan realment formidables, fins al punt que dos d'ells, Ben Johnson i Cloris Leachman, van guanyar un Oscar al millor actor secundari i a la millor actriu secundària. Peter Bogdanovich va veure que aquests dos últims que he esmentat, Ben Johnson i Cloris Leachman, eren tan bons quan rodaven les escenes, les seves escenes, que els va predir que guanyarien un Oscar per aquell paper. Diu, esteu treballant tan bé que guanyareu un Oscar. Ells es pensaven que ell els ho deia per motivar-los, saps, per donar-los coratge. Però ell ho creia de debò, Peter Bogdanovich ho creia de debò. I ara sentirem la veu del propi Bogdanovich explicant això mateix. Diu, van voler expressament que els actors no fossin gaire coneguts, que no fossin noms famosos, que d'altra banda tampoc no haurien pogut pagar. Tot passa en un petit poble de Texas i els personatges són una colla de gent que ningú no ha vist mai ni n'ha sentit parlar. De l'única persona que volíem que el públic tingués algun element identificable era Ben Johnson. Ben Johnson era un actor secundari habitual en alguns westerns de John Ford. Jo vaig dir a Ben Johnson que guanyaria un Oscar i es va empipar amb mi i em va dir, per què em dius això? Jo li vaig respondre, no ho sé, simplement ho penso així. I li vaig dir a Cloris Leachman que ella també guanyaria un Oscar. Ja sé que tot això, dit ara, sona fàcil, com si m'ho tragués de la màniga. Però és cert, perquè després de cada escena que fèiem amb la Cloris, li deia el mateix.
Well, we purposely looked for people who weren't well known. We didn't want a name cast. I mean, we couldn't afford it anyway, but we thought it should be a small town in Texas and these were a bunch of people nobody's seen or heard of. The only person who we wanted to have some recognizability factor was Ben Johnson, and even Ben was mainly known to fans of westerns playing secondary leads. We had a hell of a time getting Ben in the picture. He turned it down 3 times. Finally took John Ford to do it. I told Ben that he would win an Oscar if he did it, and he got very annoyed with me and said, why the hell do you say that? And I said, I don't know, I just think... I told Cloris she'd win also, and I know it sounds like a made-up story, but it is true, because after every scene we did, Cloris would say, is that the Oscar? Do you think I got it now? I said, and when we did the final scene in the kitchen, which was her big scene.
Doncs sembla que va saber veure'ls el talent predint aquests Oscars.
Sí, 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 va tenir intuïció, ho veia treballant, com treballava, diu, hosti, és que són molt bons, he fet molt bé triar-los perquè feien molt bé. I quan veus la pel·lícula, esclar, és que és fantàstic, ella està fantàstica, aquesta dona, que té una dona casada, el seu marit és professor de gimnàstica i ella és una dona avorrida, en un poble avorrit, i amb una vida sexual inexistent i aleshores té una relació amb un noi jovenet allà, però clar, aquestes històries duren poc perquè el noi jovenet tampoc clar, en fi. Però en fi, veieu la pel·lícula, és millor que els oients vegi la pel·lícula,
la
Una gran pel·lícula és aquesta, The Last Picture Show, una joia del cinema. Però, com hem dit, la filmografia de Peter Bogdanovich té clarobscurs i, dissortadament, va perdent pistonada a mesura que avança aquesta carrera. Tot i així, ell té pel·lícules que, sense arribar a l'excel·lència, doncs estan força bé, com ara Saint Jacques, o aquí es va dir Saint Jacques el rei de Singapur, o tothom va riure. Aquestes estan força bé, aquestes pel·lícules. El 1990 va intentar una continuació en color de The Last Picture Show amb cinc dels mateixos protagonistes: Jeff Bridges, Sybil Shepherd, Timothy Bottoms, Cloris Leachman i Randy Quaid. Aquesta pel·lícula es titulava, o es titula, Texas Bill, i la va fer per mostrar-nos què se n'havia fet de la vida d'aquests personatges 30 anys més tard dels fets que narra la primera pel·lícula. Però va ser un fracàs absolut. Un fracàs absolut. La veritat és que aquesta pel·lícula és molt dolenta, però molt impròpia de Bogdanovich, fins al punt que quan la veus et preguntes per què dimonis la rodada, perquè per fer això no calia, no? Pel que fa al terreny més personal, a la vida de Bogdanovich, hi ha dos moments que el marquen per sempre, i tots dos són d'origen sentimental. En primer lloc, la separació de Polly Platt, la seva dona, que era l'ànima de les seves pel·lícules, és un paper molt important, un talent a l'ombra, o si més no, en penombra, que participava en els guions i aportava idees brillants en cada projecte que feien junts. Ella feia de productora, dissenyava la producció, el vestuari, però tot bé, era una dona, bé, ja veien que era prodigiosa, en aquests moments té 72 anys, Polly Platt, i a més també ha fet d'actriu. Però tots se'n van a Norris quan Peter Bogdanovich li va dir que s'havia enamorat de Sybil Shepherd mentre rodaven The Last Picture Show. Per ella, clar, va ser molt dur, perquè havia dissenyat el vestuari i havia de procurar que precisament Sybil Shepherd doncs estigués ben maca. Finalment, Bogdanovich i Polly Platt es van separar, però encara van fer junts Lluna de paper. La relació de Bogdanovich amb Sybil Shepherd, tanmateix, només va durar 7 anys. A Bogdanovich, com a Hitchcock, li agradaven molt les dones rosses, i quan rodaven Saint Jacques es va enamorar de l'actriu canadenca i també model de Playboy, Dorothy Stratton, que era molt maca i podria haver estat una molt bona actriu. Però el destí, doncs, li tenia prevista una altra cosa, perquè estava casada, i quan li va comunicar al seu marit que pensava deixar-lo per anar-se'n amb Peter Bogdanovich, el marit va agafar una escopeta i la va matar. I després es va matar ell. Podia haver-ho fet a l'inrevés, oi? Ja no hagués passat res. Però això va perjudicar la pel·lícula. A la pel·lícula, em refereixo a la pel·lícula, tothom va riure. I Bogdanovich va tenir molts problemes per estrenar-la. I ves per on, per acabar-ho de rodonir, el 1988, Bogdanovich es va casar amb la germana de Dorothy Stratton.
Déu-n'hi-do.
Sí, la morta. Mm-hmm. Que es deia Louis Stratton, i tothom va dir que cercava la persona de Dorothy Stratton a través del cos de la seva germana. Bé, són casos d'aquests. La carrera...
Ben potser, embolicat.
Sí, podem dir que la carrera de Bogdanovich en va campistraus arran de la separació de la seva dona, Polly Platt. La dona era una mena de, com Alma Reville, la dona de Hitchcock, que era també una de les seves pel·lícules, saps? Tenia un criteri i una força i unes idees que aportaven moltíssim a Hitchcock, que era un geni, però era una base del seu talent. I Polly Platt ho era també de Bogdanovich. Aquests darrers anys, Peter Bogdanovich patia el mal de Parkinson i va morir, com hem dit, el 6 de gener passat, a Los Angeles, a l'edat de 82 anys, deixant-nos dues pel·lícules meravelloses: The Last Picture Show, l'última projecció, i Lluna de paper. Nosaltres li direm adeu escoltant la cançó per excel·lència de Lluna de paper. És una cançó del 1933, interpretada per l'orquestra de Paul Whiteman i cantada per Peggy Healy. It's only a paper moon. És només una lluna de paper.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a cotton tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and
Benvinguts en xarxa.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 13 de març. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. El proper diumenge 13 de març us esperem a partir de 2:15 i fins a 2:15. Grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat garantides. Per poder assistir-hi cal fer inscripció prèvia a www.montessoripalaumongri.com.
Passa un minutet de 1:45 del migdia. Anem encarant ja a la recta final d'aquest programa de dilluns del Més Calent a l'Aigüera. Al punt horari de la 1 tindrem l'informatiu local, però ara volem saber què ens acosta avui Canal 10 Empordà i ens ho dona en tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt bon dia, arrenquem una setmana més, com cada dia, amb la franja més matinera, que hi hem trobat l'informatiu Next Matí i la remissió del magazín Fet a Mida. A les dues, primera edició dels informatius locals, avui amb molt de cultura i amb els primers actes per commemorar el Dia de la Dona. Tot seguit arriba l'Aldia Comarques de Girona, edició migdia, amb les notícies de proximitat. I la programació continuarà amb el Parlem, l'Streaming TV i la Casa de la Vila. A la tarda, a 4:45, el magazín Fet a Mida, amb Vanessa Raja i Pere Puig, i tot seguit, el Connecticut.cat. A partir de les 8, el programa més esportiu de la casa, nova edició de l'Esports 10, amb Ivan Garcia. Setmana que les competicions han tornat, que s'ha celebrat la Montgrinada i que ja estan caminant per la propera cursa de la dona el proper 20 de març. Com cada nit, tanquem amb la porteria i la última remissió del 10...
Moltíssimes gràcies, Maria Negra.
Uf, crema! El més calent és a l'Aigüera.
I els dilluns ja sabeu que ens agrada anar a descobrir indrets i avui ens dirigim cap al Segrià per conèixer què? Doncs ens ho expliquen amb tot detall.
Mirar, observar, disposar de bones vistes. Els humans tenim una certa tendència a pujar a llocs per tenir-ho tot sota els nostres peus, controlat i apamat. O potser l'objectiu final és més humil i només pretenem gaudir del panorama. Avui, al Sendes, anem a un dels miradors emblemàtics que tenim al país. Un lloc que no és de pas, s'hi ha d'arribar expressament. I això el fa encara més interessant. Som-hi, destinació Almatret. Poble enlairat a 462 metres sobre el nivell del mar, que ha rebut el sobrenom del cim del Segrià. I és que, malgrat que és situat a l'extrem sud de la comarca i, per tant, a la part de baix del mapa, es converteix en el seu punt més alt. El nucli urbà s'assenta sobre un altiplà, però ben a prop, la base d'aquesta muntanya es desploma més de 400 metres fins les aigües del cabalós Ebre. I allà hi apareixen els tossals d'Almatret. Els tossals d'Almatret són aquesta estesa de muntanyes que, en forma de plecs, que els cursos fluvials han anat excavant amb el pas dels segles, es precipiten cap al riu Ebre. Són espai d'interès natural i zona d'especial protecció per les aus zepa. Posteriorment, també, aquesta consideració es va ampliar com a espai de la xarxa Natura 2000. Jordi Tarragó és l'alcalde d'Almatret i ens fa avui de guia turístic, presentant-nos aquest paratge tan peculiar.
Són un conjunt de costers calcaris sobre el riu Ebre. Aquest riu entra a Catalunya per Almatret i és l'únic municipi lleidatà per on hi passa, aigües avall de la confluència del Segre. Aquesta àrea comprèn la part oriental de la Ribera de l'Ebre i fa de límit natural amb l'Aragó. L'espai ocupa 917,5 hectàrees amb un perímetre de 20 quilòmetres i fou declarat espai d'interès natural l'any 1992.
Doncs el Jordi Tarragó ens comenta que els tossals d'Almatret, a més de la seva bellesa paisatgística, són precisament una àrea de gran importància biogeogràfica.
Com a centre de conservació d'espècies endèmiques. Pel que fa a la flora, la vegetació potencial que cobreix gran part dels tossals d'Almatret es correspon a la màquia de coscoll i arçot amb pi blanc, També podem identificar una considerable quantitat d'espècies aromàtiques i medicinals, com el romer, el timó, cirera d'arbor, salat blanc, cisquella, marfull, efedre, entre d'altres.
I pel que fa a la fauna, per exemple, s'hi solen veure àligues i voltors per les seves vessants, i corren senglars, cabirols i guineus. I a baix, a l'aigua, hi ha la llúdriga i els curiosos silurs, dins les aigües de l'Ebre. Un riu que, com ens explica el Jordi Tarragó, entra al Matret pel nord del terme i dibuixa un gran meandre per sortir cap a l'est, camí de Riba-roja.
Qualsevol camí que escollim ens portarà en llocs on podem contemplar uns paisatges extraordinaris, ja que el poble està situat a 400 metres de desnivell en referència al riu Ebre. Hi ha diferents rutes senyalitzades que porten fins als miradors. Des d'aquests podem observar al nord els Pirineus, al sud les serres de Fàndols, de Cavalls i el Montcaro, a l'est, la serra de Prades i el Montsant, i a l'oest, a la marge dreta del riu, una vista infinita de terres aragoneses, amb pobles com Faió, Escatrón, Andorra i Terol. Però recomano no perdre's el mirador del Cingle de la Pena.
Doncs anem precisament cap a aquest mirador, el mirador del Cingle de la Pena, que té unes vistes impressionants sobre l'Ebre i unes fortificacions anomenades refugis, construïdes entre els anys 1936 i 1938 per contenir l'avenç dels nacionals durant la Guerra Civil. És des d'aquest lloc que s'inicia la famosa Batalla de l'Ebre i no és d'estranyar, doncs, l'existència al seu voltant de diverses trinxeres, nius de metralladores i mines sobre les sinuoses esses que hi fa el riu Ebre. Per arribar al mirador del Cingle de la Pena, se surt del Matret i s'hi pot arribar de diverses maneres.
Per anar-hi, cal sortir del Matret direcció Lleida, i a menys de mig quilòmetre hi ha un camí pavimentat de 4 quilòmetres en direcció oest, i pot circular qualsevol tipus de vehicle. Hi ha altres rutes marcades per anar-hi, caminant o en bicicleta, amb diversos atractius.
Però a més dels miradors, el Matret reuneix un seguit d'atractius pel visitant que convé no passar per alt. Per exemple, una creu de terme recuperada a principis del present segle, o bé l'església de Sant Miquel, un dels barrocs més interessants que hi ha a la comarca del Segrià.
Dintre del poble podem veure la creu del terme de 1608, d'estil gòtic, a la plaça Major. A la mateixa plaça hi trobem l'església parroquial de Sant Miquel, d'estil barroc, del segle XVIII. Una mica més amunt, pujant pel carrer Major, hi trobem la presó del poble, que damunt de la porta se pot veure l'escut de la casa Montcada. Pels voltants trobarem l'ermita de Sant Joan i el seu mirador, on podem contemplar els Pirineus al nord i les serres de Prades i del Montsant a la part est.
També a les afores hi ha el Pou de la Vila, que ja consta a les ordenances del 1558, però que podria atribuir-se als sarraïns. O bé, també hi trobarem la Bassa d'Amunt. I si us agrada fer esport, des del poble surten diversos itineraris per fer, a peu, corrents o amb BTT.
Al Matret hi ha moltes rutes marcades, tant pels senderistes com pels aficionats a la BTT. De fet, cada any es celebra la marxa BTT del Matret, la Challenge David Duaigües, un dels bombers morts en l'incendi d'Horta de Sant Joan el juliol del 2009. Aprofito per dir-vos que enguany es celebrarà el proper 13 de març.
Per exemple, com a opció de senderisme, en Jordi Tarragó ens recorda el pas per al Matret de l'anomenat Camí de l'Ebre, altrament dit o conegut com GR-99.
Una xarxa de camins de 1.150 quilòmetres que recorre l'Ebre des del seu naixement a Pontibre, Cantàbria, fins a l'illa de Buda, Tarragona. El Matret és el punt final de l'etapa 36 que ve de Miquenensa, Saragossa, i és l'inici de l'etapa 37 que finalitza a Flix, Tarragona.
Trobareu molta més informació al web www.espaisnaturalsdeponent.cat i també al web municipal www.almatret.cat. Dues eines per posar en el mapa un altre d'aquests indrets del nostre país que es troben allunyats de totes les vies principals. Llocs especials on gaudir encarats a ponent d'una posta de sol espectacular mentre els raigs de sol van reculant lentament de les aigües de l'Ebre i fan una darrera carícia a les carenes plegades i ondulades a l'espera que arrenqui un nou dia.
Doncs un gran viatge que hem fet i que hem descobert, a veure si us hi acosteu i ho descobriu vosaltres en persona. Ara sí, últims 5 minuts i ho fem parlant de jocs, més concretament del joc del Molí Nou. El coneixeu?
Festa, festa! va de joc.
Jocs d'arreu del món.
Tan lluny, tan a prop.
Amb Òscar García,
Lourdes Rufat
i Víctor Baroja, de la companyia de jocs L'Anònima.
Juga amb nosaltres.
Hola, Lourdes. Juguem un joc molt antic?
Hola, Víctor. Com d'antic?
De l'antic Egipte.
Em va agradar molt Egipte.
La civilització egípcia ens va deixar molts llegats. Entre d'altres, jocs com el que en parlarem avui. Un dels jocs que ha perdurat fins als nostres dies sense gairebé variacions. El molí de nou.
Va, doncs, cap a Egipte.
No només anirem a Egipte, doncs s'han trobat taulers de molí de nou a Troia, a una tomba de l'edat de bronze a Irlanda i en una construcció funerària d'un rei viking. Hi apareix el llibre d'Alfons de Celsavi, fins i tot en Shakespeare l'Ermita. Vaja, un superjoc.
Ole, ole, viatjarem per molts països.
Sí, el molí de nou és com un tres en ratlla, però presenta alguna característica que el fa tan atractiu al llarg de tants i tants segles. Pertany a la família dels jocs de captures. Els dos jugadors tenen 9 fitxes cadascun, en un tauler format per 3 quadres, un dintre de l'altre, i units per unes línies que parteixen de la meitat de les línies de cada quadre i que van fins a la meitat de la línia del quadre següent a l'interior. És més fàcil veure un tauler que el que t'estigui explicant. La part central del quadre petit o interior no està unida per línies.
Uf! Efectivament, és més fàcil dibuixar-lo que explicar-lo.
Ja t'ho deia jo. Tens raó, però això és ràdio. Els jugadors per torn van posant les seves fitxes a les cantonades dels quadres i a les interseccions formades per les línies que travessen els quadres. Quan un jugador aconsegueix posar-ne 3 fitxes seves alineades, pot eliminar i treure'n del tauler una fitxa del contrari. Perquè l'alineació sigui correcta, els punts han d'estar units.
Ja ho has dit. Un tres en ratlla, però amb més fitxes.
Sí, però aquest no és l'únic canvi. Les fitxes posades al no es poden moure fins que tots els jugadors han jugat les seves 9 fitxes. A partir d'aquest moment, es podran moure les fitxes pel tauler, sempre resseguint les línies, de casella en casella i sense saltar. Sempre que es formin alineacions de 3 fitxes, es traurà una fitxa de l'adversari. Quan un jugador només tingui 3 fitxes, sí que podrà saltar diverses caselles. Guanya qui captura 7 fitxes del contrari, o altrament dit, qui deixa l'adversari amb 2 fitxes.
Aquest joc l'he vist a activitats de l'Anònima.
Sí, és un joc que ens agrada molt, per la seva senzillesa de normes i l'estratègia que has d'emprar. A Catalunya es conserven molins de nou gravats a la pedra d'alguna església. El més curiós de tots és el tauler que hi ha gravat a una paret vertical a l'interior de l'església de la Mare de Déu del castell de Sant Llorenç de Montgai, a la Noguera.
Què dius? Un tauler gravat verticalment dins la paret interior d'una església? Com i quan hi devien jugar?
Evidentment que aquell tauler originàriament no hi era allà. El devien posar en alguna reconstrucció del temple i allà s'hi va quedar. De ben segur que la majoria de visitants no saben que allò és un joc i molt menys explicar com va arribar allà.
L'anem a veure?
Sí, però no hi podrem jugar.
No t'hi amoïnis, ja agafaré un tauler. Anem-hi.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs així arribem al punt final del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 7 de març, demà, Dia Internacional de la Dona. Nosaltres també ho farem d'una manera especial, encarat tot el programa en punt femení. Però bé, ara us deixo amb l'informatiu local i amb l'Abel Font. Que tingueu un magnífic dilluns, un bon inici de setmana i amb energia, clar que sí. Petonets de la Cristina Cantal, ens retrobem demà.
Mixtures, un programa d'agitació.